Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Quan faltin 2 minuts per les 8.
3, 2, 1, seganya!
És diumenge i això el suplement també és sinònim de Joan Anton Català. Bon dia, bona hora, Joan Anton.
Molt bon dia.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Els diumenges a aquesta hora, ja ho sabeu, astronomia, astrofísica, química, el que faci falta. Avui, Joan Anton, és que avui farem una qüestió que ens va proposar el nostre tècnic habitual de la Terres Planes, el Sant Maceda. Mm-hmm. Avui no hi és, avui tenim el Roger. Però el Sant Maceda, que també és un gran interessat per l'astronomia, ens va demanar que dediquéssim una secció a un concepte que jo coneixia més aviat poc. Va, l'enumero i ens hi posem. Entropia. A veure, comencem a poc, perquè això d'entropia, Joan Anton, primer hem de recordar com funciona una mica el temps en el nostre univers, per entendre què és l'entropia, no?
Sí, qui ho hagués dit, que per explicar un concepte físic, ara l'anirem desgranant, haguem d'explicar el temps, però al final veuràs que tot el cercle es tanca i ens dona moltes respostes a per què el temps funciona així en el nostre univers. I com funciona el temps en el nostre univers? Doncs que sempre va cap endavant. Això que és tan obvi és un dels grans misteris, una de les grans coses que hi ha a fer a pensar filòsofs i que ens fa pensar avui perquè tu podries dissenyar infinits universos on el temps anés ara cap endavant, ara cap enrere, i en canvi, en el nostre univers, el temps només va cap endavant. Això no anomenem la fletxa del temps i és bàsic perquè existeixi tot, nosaltres també, perquè el fet de que el temps només vagi cap endavant dona lloc a la causalitat, causa-efecte. Tu i jo avui estem xerrant perquè un dia vam néixer en el passat. Els àtoms també es van formar en el passat, per això avui existeixen els planetes i nosaltres i una papallona. Si trenquem la causalitat, si el temps pogués rebobinar i fer el que li donés la gana, no existiria res en aquest univers, no existirien ni tan sols els àtoms. Dues coses abans no continuem. La primera, fixa-t'hi que jo constantment intento anomenar el nostre univers, per aquesta raó que et deia al començament, perquè poden existir o podrien haver existit en paral·lel en aquest altres universos on el temps fes el que li donés la gana. Simplement que en aquests universos no hi som, mai no hi podríem ser. La segona, que és encara més fascinant, és que ben bé a la nostra física no hi sabem trobar ni a la relativitat ni a la quàntica, que són els dos grans pilars de la física, una raó que ens digui el per què el temps només pot anar cap endavant. Només ho trobem en un petit raconet, que ara en parlarem de la física, que és la termodinàmica, en el segon principi de la termodinàmica que té a veure amb l'entropia. Per tant, aquí és on ho lligarem tot, explicarem què és l'entropia i veuràs que al final l'entropia és la raó per la qual tenim una fletxa del temps.
Molt bé. Anem a un nom propi. Ja. Sadi Carnot. Qui és i què té a veure amb tot això que m'estàs avançant?
Comencem així. En el segle XIX va néixer la termodinàmica. Això va néixer, aquesta disciplina de la física va néixer intentant explicar els processos de transferència de calor que tenien lloc amb les màquines de vapor que feien poc que s'havien inventat. I en aquell segle, aquest físic i enginyer francès, que es deia Carnot, buscava maneres de millorar l'eficiència d'aquestes màquines de vapor. I va fer una troballa essencial. Va veure que qualsevol màquina de vapor, per perfecta que es construís, sempre perdia calor durant el seu funcionament, és a dir, que perdia energia. I aquesta pèrdua d'energia tu la podies minimitzar, és a dir, ho podies fer tot superbé perquè fos mínima, però no la podies eliminar mai. Sempre hi havia una pèrdua d'energia. I el que era més important és que el procés no era reversible, és a dir, aquesta energia que perdia, el sistema ja no la guanyava. Espontàniament, a l'aire del voltant no retornava aquesta energia a la màquina de vapor, sinó que era la màquina de vapor la que perdia l'energia. Fixa-t'hi que això ja ens marca una direcció de les coses, només una direcció. Perdo energia, però espontàniament aquesta energia no em ve cap a mi.
Això va donar pas al fet que arribés al que ara coneixem com a segon principi de la termodinàmica, no? Mm-hmm. I alhora va donar pas a aquest concepte en què avui ens fixem, que és l'entropia.
Exacte, perquè a partir d'aquesta observació de Carnot, l'any 1850 un altre científic francès, Émile Clapeyron, analitza aquestes pèrdues d'energia i crea un principi de la natura que ens sembla obvi i quotidià, però que llavors tampoc no ho era gaire, i és fonamental, i diu, qualsevol sistema aïllat, en qualsevol sistema aïllat, la transferència de calor es produeix sempre en la direcció del cos més calent cap al més fred. Dius, oh, quina obvietat, sí, però clar, això és fonamental, ara veuràs, per entendre això de que hi ha una fletxa de les coses, una direcció privilegiada. El calor sempre es transfereix de l'objecte més calent cap al més fred. És unidireccional i mai hem observat que sigui al revés. Mai un objecte fred s'ha refredat, o diríem, ha cedit calor ell per refredar-se més. Al revés, sempre és el calent el que li cedeix la calor. Per aquella època també un científic alemany que es deia Rudolf Clausius dedueix que la suma de totes les transferències de calor que pateix un sistema és més grossa com més alta sigui la temperatura. És una altra forma de dir que com més calent està un objecte, més fuites d'energia hi ha. I aquí és on defineix l'entropia. I diu, definiré una nova entitat que s'anomenarà entropia, que és igual a la suma de totes aquestes transferències de calor que pateix un sistema dividit per la temperatura. I llavors diu, i sempre qualsevol sistema evolucionarà de forma que l'entropia creixi, sempre en una direcció, que aquestes pèrdues i transferències d'energia sempre creixin, mai al revés. I aquest és el postulat que es coneix com el segon principi de la termodinàmica, que l'entropia sempre creix. Encara no ens queda molt clar, ho dic per l'oient, que estigui tranquil, perquè diu, l'entropia no m'ha quedat molt clar què és. Ara veurem, perquè la cosa va seguir, i tenim un símil que ens pot ajudar a entendre millor l'entropia. Però fins ara el que hem explicat, fixa-t'hi, són processos físics que només es produeixen en una direcció. No són reversibles. De forma natural i espontània, no es produeixen en les dues direccions, sinó només en una, del més calent al més fred.
Avui amb el Joan Anton Català intentant entendre l'entropia. Tu entens el codi Morse o no, Joan Anton?
No, no. I tu?
No, jo no, però tinc coneguts, tinc algun amic que sí.
Ah, sí?
Que s'hi dedica, de fet. Vull dir que s'hi dedica, que és radioaficionat i ha connectat amb tot el món, pràcticament.
Doncs no sé què acabem de dir, amb el
no,
codi
jo tampoc. Vull dir, no, el que passa és que, mira, on sona codi Morse és a la careta del búnquer, del Peyu, del Jair Domínguez i la de Neu Rossell. Allà, no sé si la podem... Ara la intentarem buscar, eh? Se sent un codi Morse, i ara m'estic desviant totalment del tema, eh? Però crec que un dia li vaig preguntar al Peyu, escolta'm, què diu allò? I em va dir, visca Jordi Pujol, visca. Vull dir que inclús vam voler agafar el clic allà. Després recuperarem la careta del búnquer. No ens desviem. Perquè aquí entra en escena, i estem mirant la història per explicar l'entropia, un nou científic a la meitat del segle XIX que va fer un descobriment, no?
Sí, aquest era genial, un tio genial. Es deia Ludwig Boltzmann i va donar el pas definitiu per entendre què trons és això de l'entropia. Ell, diríem, es va fixar amb els sistemes, amb qualsevol objecte, i se'n va adonar que al final aquests objectes estem fets tots per milions de petites partícules, àtoms, molècules, que es mouen caòticament. Si poguéssim tenir un microscopi imaginari, que això és fàcil de dir, i poguéssim augmentar qualsevol objecte, veuríem que està format això per milions, bilions d'àtoms que es mouen, vibren, en funció de la temperatura ho fan més ràpid, en qualsevol direcció. Sembla un moviment caòtic. Tan caòtic és que si diguessis vull estudiar com es comporta aquest objecte i ho volguessis fer a partir d'estudiar el moviment d'aquestes partícules seria impossible. No hi hauria ordinadors al món perquè el moviment és tan caòtic, hi ha tantes partícules que és impossible deduir la propietat d'un objecte a base d'estudiar els seus components petitons. I ell va dir, no us preocupeu, això es pot fer estadísticament, no cal analitzar cadascuna de les partícules, podem analitzar-les totes de forma estadística i l'estadística ens permetrà saber com funciona, quines propietats té aquest objecte. I així és com ell ho va fer, i en aquest plantejament el que va assimilar és aquests sistemes complexos que estan formats per moltes partícules, va dir l'entropia en realitat és les formes diverses que hi pot haver de reordenar els components microscòpics d'un sistema sense que es noti. Què vol dir això? El desordre. Ell va dir, no ho va dir així, estic fent una simplificació, després explicaré per què estic fent aquesta simplificació. Ell va dir, entropia vindria a ser el desordre. Com més desordenat estigui un sistema, més fàcil és que jo pugui reordenar les seves partícules sense que ningú no ho noti, perquè està tan desendreçat que ningú no ho notarà. Al revés, si un objecte està molt endreçat, a la que jo mogui una petita partícula i la canviï de lloc o li canviï la velocitat o la pinti de vermell, de seguida es notarà perquè estava la cosa molt endreçadeta. Per tant, ell fa un símil, que torno a dir que és una simplificació, no és exactament així, que diu entropia igual a desordre. I ja està. I llavors aplica el segon principi de la termo, que diu l'entropia sempre ha de créixer, ergo, per tant, el desordre sempre ha de créixer. I aquí tenim una natura que, segons tot això, el que tendirà a fer de forma espontània és que el desordre creixi, el caos creixi i s'acumuli.
Per tant, si entropia, essencialment, és això que dius, vol dir desordre, amb tot el que m'has explicat, la conclusió és que sempre anem cap al desordre, no?
Exacte, i aquí tenim molts exemples. Mira, n'hi ha un, tu agafa ara imaginàriament dues caixes tancades, una de les quals té molècules d'un gas que hem pintat de color vermell a un costat i el gas de color blau a l'altre. Aquest sistema trigarà poquíssim en evolucionar de forma espontània i barrejar les molècules vermelles i blaves en una mescla caòtica. Això és el desordre, és dir, hem començat en una caixeta que estava tot ordenat i al final, de forma espontània, les molècules de gas no s'estan quietones a un costat i l'altre, sinó que es barrejaran, anirà cap al caos. Més exemples, el castell de sorra, aquest es posa molt, un castell de sorra a la platja, si no el cuidem, si no el protegim, a poc es anirà destrossant, per què? Per l'aire, per l'aigua, pel mar, no? Costa molt de construir un castell de sorra i la natura el que tendirà en tot el que pugui d'una forma espontània és aquells granets de sorra que hem ordenat, hem endreçat per fer un castell, desendreçar-los i tornar-los a posar d'una forma caòtica sobre la platja, o el got que està sobre la taula i cau i es trenca en mil trossets. Aquests mil trossets és el desordre, és la forma natural. El got primer està sobre la taula i després cau i es trenca. Mai hem vist un procés al revés on els vidres de terra s'aixequin espontàniament per formar o s'ajuntin espontàniament per formar un got. Si ho volem fer, hem de gastar energia. Si volem reconstruir el castell, hem de fer una despesa d'energia, però de forma espontània la natura sempre anirà cap al caos i al desordre.
Amb tot això que ens estàs explicant, Joan Anton, aquest concepte de desordre l'hem acabat simplificant molt, no? Perquè sí. Què vol dir desordre exactament? Amb què ho hem de comparar?
Clar, ja ho he dit abans i pels puristes vull que quedi molt clar. Boltzmann mai va utilitzar la paraula desordre. Ell, quan va definir l'entropia, hem dit, la va definir com el nombre de vegades que tu pots reordenar un sistema sense que canviïn les propietats del sistema, sense que es noti. Però això, traduït més generalment i col·loquialment, en diem que és similar al desordre. Però com tu ara deies, la natura no sap el que és el desordre. De fet, no ho sabem ni nosaltres, és una convenció. Jo et puc dir que un joc de cartes està ordenat perquè comencen per números, hi ha una seqüència de números i de pals, però perfectament podria estar ordenat segons un altre criteri. Primer el 2, després el 8, de cors, després el 6 de pica, és igual. Aquest podria ser un criteri d'ordenació. Per tant, el desordre no és una entitat que la natura entengui, que la física entengui. Però l'hem utilitzat per poder visualitzar millor col·loquialment a què es referia Boltzmann, i encara ho continuem utilitzant així, tot i que ara hem fet la puntualització, mai l'entropia es va dir que fos exactament igual al desordre, però s'hi assembla.
Amb tot això que m'estàs explicant, el Big Bang i l'expansió de l'univers, del qual sempre parlem aquí, tot això agafa un nou sentit, no?
Absolutament, perquè si ara mirem el Big Bang, era un moment endreçadet, no existia només que energia. No hi havia ni partícules, ni planetes, ni galàxies, ni papallones, ni arbres, ni persones, no hi havia res. Només energia i, a més, concentrada en un espai molt petit. Era un sistema molt ordenat, per tant, amb molt poca entropia. Què fa la natura? Fer créixer l'entropia, desordenar, crear el caos, i, per tant, l'expansió de l'univers, la formació de galàxies, estrelles, de planetes, de tots tipus, de totes maneres, no deix de ser una conseqüència, mirat així, no deix de ser una conseqüència de l'augment de l'entropia, del desordre, de l'augment cap al caos, un univers que s'està expandint, que es creen estructures completament diferents entre elles, a tort i a trot. Per tant, fixa-t'hi, el que dèiem, el que fa la natura és fer créixer l'entropia, fer créixer el desordre. Vist des d'aquest punt de vista, l'univers evoluciona també cap a aquest desordre, cap a aquest caos.
I aquí també entenem per què el temps va en una direcció i no en la contrària, no?
I ara és quan lliguem el cercle. Recorda que hem començat parlant del temps, que el temps, la fletxa del temps, que dèiem, no sabem per què el temps en el nostre univers afortunadament només va cap endavant, ja ho tenim. Perquè el segon principi de la termo que acabem d'explicar ens diu que la natura d'una forma espontània tendeix al caos, tendeix a fer créixer el desordre, tendeix a fer augmentar l'entropia, i això és la fletxa del temps, això és el que obliga el temps a anar sempre cap a una direcció que és fer augmentar el caos, fer augmentar l'entropia. És un temps, per tant, fixa-t'hi, és un riu sobre el qual estem nosaltres, que és el temps, que flueix en direcció del caos, cap al més absolut desordre.
De fet, ara que parlàvem també aquesta setmana passada de pel·lícules, pel·lícules que han jugat amb el concepte de ciència-ficció i d'un temps que no va només cap endavant, no? N'hi ha moltíssimes, no?
Sí, s'utilitza, clar, els guionistes.
Ara penso en aquesta, amb el Tenet, del Christopher Nolan, que és d'aquestes últimes també, de les quals se'n va parlar molt, que, clar, utilitza el temps d'una altra manera, també, no?
Aquesta no l'he vista, però, per exemple, Interestelar també ho utilitza, no? Sí. Clar, és una forma fàcil, és una eina, un recurs que tenen els guionistes també per traslladar-se en el temps i fer això, guions més interessants, però mai hem observat...
Més interessants i menys científics, a vegades.
Exacte. Que consti que, fixa-t'hi, és molt interessant, el viatge cap al futur sí és possible, perquè no trenca res del que aquí acabem de dir. El que dèiem, dos astronautes són bessons, un marxa a l'espai i torna, per ell han passat 5 anys pel seu bessó, per la Terra, n'han passat 30. De fet, ell està tornant al futur de la Terra. Per ell la vida ha transcorregut igual, ell ni se n'ha assabentat, però quan ha tornat, realment ha tornat al futur de la Terra. Això és perfectament possible, la física ho permet, ho hem assajat, no en persones, però sí en partícules, i això, si l'home no s'aniquila amb els propers milers d'anys, això segurament en algun moment es veurà. Ara, cap al darrere no. Viatjar cap al darrere trencaria tot això que acabem de dir, ens trencaria la física i trencaria tots aquests conceptes que acabem de dir.
Si ho poguéssim demostrar, guanyaríem el Nobel, segurament. Aquí
sí, totalment.
Escolta'm, va, què hi passarà per anar tancant aquesta setmana al cel si aixequem la vista?
Júpiter segueix caient, ja va molt baixet sobre l'horitzó oest, però encara es pot veure. La Lluna, que avui estarà creixent, se situarà per sobre de Júpiter, i de matinada, aquests sí que van guanyant alçada, Venus i Mart, que es van aixecant sobre l'horitzó oest abans de la sortida del Sol.
Té promès al principi que recuperaria la careta del búnquer amb el Peyu, el Jair Domínguez i la Neus Rossell al moment en què també es comuniquen amb codi Morse. Crec que la tenim a punt. Endavant, Roger. Encara no, eh? Aquesta és la careta del búnquer, on de fons s'hi sent una mica de Morse, i això, es veu que diu visca Jordi Pujol, visca, i em va fer tanta gràcia que clar, també ho necessitava compartir amb vosaltres i amb tu, Joan Anton, que veig que no ho sabies.
No, perquè m'ho has dit tu, que diuen això, jo evidentment no ho podria identificar.
Bueno, a mi perquè m'ho va dir el Peyu, me'n refio d'ell.
Sí. Ah, te'n refies del Peyu, sí?
No, me'n refio del Peyu, sí. No, però és que jo recordo, és que això ja, ara tinc com un déjà vu. Recordo que li vaig passar la careta en aquest amic meu que sap Morse i em va confirmar, efectivament,
molt bé.
Que deia visca Jordi Pujol.
Molt bé.
Joan Anton, un plaer, com cada diumenge, cuida't moltíssim.
Igualment.
Fem una petita pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.